En uns moments, però, en Joan Totosau ens acosta el que va ser l'activitat central del Dia Internacional de les Dones, que es va celebrar a l'edifici Miramar, organitzada per l'Àrea de Benestar i Família, el manifest del Dia Internacional de les Dones i, a posteriori, la taula rodona Dones Conquestes Professionals. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Vicenç. Un manifest que era el manifest institucional de la Generalitat, al qual doncs s'hi adhereix l'Ajuntament a través d'aquest acte, un manifest que va ser llegit per dos membres del col·lectiu Sitges Gay Link, que va donar suport també amb diversos dels seus membres a l'activitat, com dèiem, una sala d'actes de l'edifici Miramar, doncs plena de gom a gom, doncs per assistir a aquesta interessant xerrada Dones Conquestes Professionals que tenia lloc després. Però primer, d'entrada, doncs la lectura, amb tothom dret, a la sala del manifest d'adhesió al Dia Internacional de les Dones.
Acció institucional de 8 de març del 2013. El nostre país viu avui un moment històric excepcional, una etapa basada en el principi democràtic del dret a decidir. I aquest 8 de març, el govern de la Generalitat vol ser part d'aquest anhel col·lectiu i contribuir-hi amb l'esbós d'un futur que necessàriament s'inscriurà també en femení.
La història que es coneix, aquella que s'ensenya a les escoles i es llegeixen als llibres, és el compendi de milions de vides humanes, experiències, anècdotes, encerts fortuits, coincidències funestes i imprevistos planificats. La història s'escriu obviant els petits episodis quotidians, però existeixen al present, en la història que ens ha tocat viure, una experiència en primera persona. La nostra, la vostra, i la d'aquells i aquelles que ens van precedir i dels que vindran després.
Les dones són protagonistes d'aquest present històric que s'empeny amb l'ànsia davant la possibilitat de transformar estructures obsoletes per poder edificar damunt dels pilars sòlids aquest nou país. Al mateix temps, s'enfronta al repte diari d'un context econòmic ple de dificultats i incerteses. Les dones tenim el ferm propòsit, perquè això ho fem a cada dia, de treballar, perquè la qualitat de la vida humana no es malmeti, i de situar en el centre l'agenda política institucional aquest treball imprescindible. Per aconseguir-ho, requerim de les institucions públiques i també de les privades un gest de complicitat que alliberi d'obstacles la cursa del dia a dia.
Si ens fixem a les estadístiques, podem interpretar que les dones catalanes desitgen trobar la fórmula per conciliar la vida laboral i la vida personal i familiar, una ambició que persegueix harmonitzar la realitat quotidiana de la vida humana en totes les seves etapes i facetes. I malgrat els obstacles que aquesta decisió ens representa, fem el possible i l'impossible per equilibrar amb dos mons, públic i privat. Som experts en transitar d'un lloc a l'altre i concertar la vida amb tots els seus imprevistos, amb la rigidesa d'un mercat de treball que no cedeix espais nous i que amb la seva inflexibilitat dificulta el tomb que el canvi de segle demana.
Aquest 8 de març no volem parlar només d'estadístiques, tampoc volem fixar-nos exclusivament en les quotes de representació que, tal com evidencia la realitat, no són suficients per traslladar el talent i la participació de les dones a l'esfera pública. Aquest 8 de març, el que volem des del govern de la Generalitat és plantejar-nos un interrogant de futur, un interrogant que plantegem a tots aquells estaments que tenim en aquest moment la possibilitat de decidir si la nova Catalunya serà una societat on dones i homes conviuren en un mateix ordre de sentit i de valor. Perquè aquest 8 de març volem posar damunt la taula la necessitat d'imprimir a les pàgines inaugurals d'aquest nou principi el talent de cada dia de les dones que les dones aportem a la vida pròpia i de les altres.
Aquesta no és una ambició petita, per això es necessita la complicitat de tothom, en especial la de les dones més joves, aquelles que just en aquest impàs històric inicien la trajectòria adulta e intenten incorporar-se al mercat de treball. La seva convicció, la seva fermesa, el seu compromís són el nostre llegat i la nostra esperança.
Moure la inserció de la rutina i costum ancestral pot semblar-nos utòpic. Però per poder virar cap al canvi ideal és de tot imprescindible creure-hi i enfrontar-s'hi. Que aquest viratge sigui possible, que sumem totes i tots a la construcció d'un país més lliure i just. Aquest és el desig d'aquest 8 de març de 2013. I aquesta és la direcció en la qual volem fer avançar Catalunya, per tal que esdevingui també un exemple en la consecució d'un país que es defineix també en femení. Barcelona, 8 de març de 2013.
Aquest és el manifest institucional de la Generalitat de Catalunya que varen llegir dos membres del Sitges Gay Link el passat divendres en l'acte institucional que se celebrà a Sitges amb motiu del Dia Internacional de les Dones a l'edifici Miramar.
I a continuació, doncs, tres visions, tres trajectòries diferents i interessants. Aquesta taula rodona que portava per títol Dones, conquestes professionals i que, doncs, ens portava això, tres maneres de viure, doncs, la feminitat relacionat amb una professió, amb el desenvolupament d'una activitat. Començava amb Maria Teresa Figueres i Pàmies, excatedràtica de Filosofia del Dret. Interessant el que deia la senyora Figueres, doncs, al voltant de quan ella va començar. Aquelles històries que sempre sentim de que, clar, quan una dona, doncs, en determinada època decidia anar a la universitat, doncs, clar, primera, eren poquíssimes les dones a la universitat. I segona, doncs, la condescendència amb la que els companys la miraven dient, bueno, noia, tu estàs aquí per divertir-te una estoneta, per aprendre, evidentment, però quan et casis, doncs, tot això
s'acabarà.
Se t'haurà acabat. Al final, doncs, la senyora Figueres va continuar una llarga i profitosa trajectòria professional més enllà de la seva situació personal. Interessant, per tant, aquest primer dels testimonis de Maria Teresa Figueres i Pàmies.
Avui no estem aquí tampoc per dir que hem fet tantes coses i que som tal i tal i tal. La meva manera de pensar, en primer lloc, és que tota persona és vàlida igual i que cadascú amb la seva tasca és important, un igual a l'altre. D'altra banda, sí que és veritat que quan ens donen diem-ne un do o una capacitat per desenvolupar, val la pena que la persona se'n doni compte i vagi fent forat a el que a ella li interessa fer, sobretot les dones. Jo sóc d'una generació que vam acabar la carrera als anys 60, vam començar a treballar principis dels 70, i jo l'anomeno la generació de les trinxeres. Per què? Perquè vam haver de lluitar d'una manera, no jo sola, no, totes les que som d'aquesta època, o inclús una mica més tard també. Se sent?
Sí. Ah.
Hem tingut, com ara ho anirem veient, doncs una vida molt, molt difícil en aquest sentit, i amb altres també, perquè fixeu-vos que hi ha hagut un canvi des de que nosaltres vam començar, des de que érem joves fins ara, més o menys des de la meva edat, o una mica menys, o una mica més, que ens hem hagut d'adaptar absolutament a tot. O sigui, canvi generacional. Ara això pita. Canvi generacional. Canvi de relació familiar. L'estructura familiar d'abans, que els avis es quedaven a casa i les mares o els joves cuidaven i no treballaven i només realitzaven famílies. Llavors, què passa això amb les dones? Que ha arribat un moment que ens en vam donar compte, o hi havia un moviment subliminal, no ho sé, que no podia ser que la dona només realitzés famílies, que tot està molt bé també, eh? La persona o dona que escolleix el treball de casa seva com a treball, xapó també, perquè a sobre està molt mal pagat, segons la meva manera de veure, no? Però bueno, jo vull dir que les que sí que ens vam decidir per uns altres camps, perquè no ens agradava tant potser la casa, llavors això estava en aquella època molt, no mal vist, però raro, no? Si tu estudiaves magisteri o farmàcia, encara, però si tu et posaves una facultat d'enginyers o de medicina o de dret, el primer que et deien, ah, tu has vingut aquí a pescar nòvio, perquè clar, el que ha de fer la dona és casar-se, que és això d'estudiar una carrera. Fins algun dia jo, enfadada, dic, escolta, mira, jo no m'hauria matriculat a dret, m'hauria matriculat a arquitectes que es guanyen més bé la vida, si tants nòvios, no? Bé, doncs llavors jo vaig tenir la sort de tenir uns pares que em van educar amb una actitud oberta i liberal també, de pensament, però és clar, tot el nostre entorn, o el meu entorn de l'època, l'època franquista, que tots, uns ja quasi no la coneixen, els joves, però nosaltres la coneixem massa bé, l'entorn era absolutament repressiu. Enfront a la dona, segons la secció femenina, només havíem de cosir, cantar i fer nens. Després, enfront a la política, les dones en política ja ni pensar-hi. Una dona metge, una dona... Ui, no m'enfio, me'n vaig amb un home, perquè ui... No han de culpar massa a les persones en si, perquè no era el rol de les èpoques, no? Anàvem a traçadets, referent amb altres països, però tot i així, bueno, durant moltes generacions el paper de la dona va ser formar famílies i oblidar-se, com deia abans, de la seva formació personal, que inclús es pot fer també dins d'una família, però ens oblidàvem o la gent s'abocava, doncs, perquè s'identificava tant amb la família que s'oblidava d'ella. I jo no vol dir que no estigui a favor de la família, perquè també la tinc i és el que més m'estimo. El que passa que jo crec que les dones tenim la capacitat de poder compaginar tot allò que a nosaltres ens agrada. Si volem estudiar, si volem treballar, si ens volem dedicar a la casa, perquè també hi ha moltes coses creatives dins la casa, com organitzar coses a part, vull dir... A veure, aquesta generació que dic jo de les trinxeres, de que vam lluitar tant, durant l'època d'estudiant només era això, que anaves allí per pescar nòvio. A veure, en començar la carrera de dret, a la meva època, érem 150 alumnes i només 20 noies. D'aquestes 20 vam acabar 12, i d'aquestes 12... de veritat, vam treballar 10, vam lluitar moltíssim, 10 persones de tota una generació, la nostra, que vam estudiar la carrera, no? Ha tingut que tornar a cridar perquè em sembla que n'hi ha un cinta. Llavors, la carrera s'estudiava, no en el meu cas, però en la majoria de casos de les dones, per si es necessitava, i tant si de vegades es va necessitar després, Però... era una mica, bueno, mira, ja es casarà, ja farà, ja... Se sent ara? Sí.
Més coses se senten.
Sí.
Més coses.
Vale. Llavors, quan vam acabar la carrera, ens vam posar en un... Hola? Hola?
Sí. Bueno, fuerte, fuerte.
Quan vam acabar la carrera, la majoria de noies... ens vam posar primer de passants en un despatx d'advocats, no? Perquè bueno, a la meva carrera de professorat universitari la vaig descobrir més tard, aquesta era una altra. Però anaves allà, et posaven de passant i et feien cobrar o et cobraves la meitat dels nois. Per què? Perquè segons inclús el teu jefe, tu també estaves allí una mica de passant de veritat, de que només estaries una temporadeta i després et casaries. Per molt que tu reivindiquessis, no hi havia manera. Bé, llavors, això a l'exercici de la professió de dret. Llavors em vaig casar i em vaig posar a fer la feina o intentar fer-la de professorat universitari. I llavors sí que allò ja va ser. Per què? Perquè jo anava al catedràtic, li vaig dir que volia fer la tesi doctoral, que m'agradava molt la filosofia del dret, que era una cosa que jo creia que seria molt interessant per la meva formació, que podia portar un granet de sorra a la ciència. Bueno, aquell home en primer em va fer cas, perquè devia ser bastant llestet i devia pensar, bueno, mira, doncs una persona que està interessada en aquesta matèria, no? Però què va passar? Que vaig topar amb la mentalitat, a part d'ell, amb el degà de la facultat, que em va arribar a dir, oh, és que vostè és una senyora que no sé per què ha vingut aquí. Vostè és una senyora d'aquestes que s'avorreix de treure la pols a casa seva. Sí, sí, sí. I llavors diu, jo li dic, escolti, no em digui això a finals del segle XX, eh? Dic, bueno, i em va dir, diu, borrem això. Dic, doncs borrem tot. Això que vostè em diu, que jo no puc ser professora d'universitat, no? Llavors em salta. Oh, bueno, diu, però és que jo he mirat el seu expedient i, la veritat, jo només a l'època d'estudiant m'ho vaig passar molt bé i només traia bones notes de les assignatures difícils, perquè les altres, en una setmana, empullant a les nits aquelles coses que es feia abans, no? Que ara no es pot fer, eh? I em diu, oh, és que el seu expedient no hi ha gaires excel·lents ni matrícules d'honor, eh? I jo li vaig contestar, escolti, miri, ni Einstein, ni Edison, ni Madame Curie van tenir bons expedients i van poder desenvolupar la seva vocació. I miri, em diu, escolti, no se'm compari, eh?
Bona comparança, però, la que va fer Maria Teresa Figueres i Pàmies, excatedràtica de Filosofia del Dret, que va ser la primera intervinent en aquest acte celebrat el passat divendres al Miramar. Segona.
Doncs el segon lloc va ser per Imma Ferraró Escolà, organitzadora dels festivals internacionals de Patchwork de Sitges. De fet, Imma Ferraró té molta feina aquesta setmana, aquest cap de setmana, i al festival de Patchwork. Ella ho explicava, clar, des d'un punt de vista doncs, molt més clar, al costat d'Àngeles Criado i al costat de Maria Teresa Fernández, de Maria Teresa Figueres, doncs, clar, la feina d'Imma Ferraró doncs, pot semblar doncs, menor, però en qualsevol cas no ho és. Per què? Doncs perquè Imma Ferraró va destacar un aspecte. Allò que feien les dones històricament, que era cosir, s'ha convertit en una activitat professional, tan professional que fins i tot molts marits i molts homes i molts companys d'aquestes dones que primer cosien gairebé per hobby, després van muntar botigues i al final ells, entre cometes, s'han acabat convertint en gairebé secretaris d'elles. Aquesta visió també curiosa de la feminitat a partir del que era una activitat que semblava primer exclusiva per dones i que després els homes s'hi han acabat incorporant és el que explicava Imma Ferraró.
Estic en aquesta taula amb gent que ha aconseguit doncs, fites importants a nivell personal i realment en uns temps difícils, i és veritat, la desigualtat ha estat i està. El que a mi m'agradaria dir és l'altre vessant de tot el que ha dit la Montse, que per mi és importantíssim i que per tothom té que reconèixer que ha sigut persones com ella o com totes les que estan, tothom que està en aquesta taula, que ha lluitat i són el que es veu, el que realment la gent té per referència. I a mi m'agradaria parlar de la gent que no té referència i de la gent que, com el títol d'aquesta reunió, és de les conquestes. Aquest títol va ser el que a mi em va provocar a l'estar avui aquí. Conquestes importants, per desgràcia, no n'hi ha gaires. I més en el món de la dona. Ens costa moltíssim. Avui en dia, en el meu sector, que és el que jo conec, encara quan parlem d'agulla no ens fan ni cas. És a dir, ja pot ser un esdeveniment enorme, poden vindre 20.000 persones, podem posar Sitges cap per avall, és a dir, és igual. Quan nosaltres parlem de que som dones costureres, és l'únic que es veu. Per desgràcia, encara avui hi ha molta gent que pensa d'aquesta manera. I jo el que vull reivindicar és tot el contrari. És a la conquesta personal de tota la gent que potser no ha tingut la sort o la valentia o la possibilitat d'estudiar una carrera i d'en sortir-se'n, que era prou difícil, però sí que és veritat que mereix un reconeixement personal com una conquesta personal. I el pàjor és un mitjà. És a dir, per aconseguir la igualtat, des de la meva humil opinió, el primer que hem d'aconseguir les dones, i avui aquí som majoria, pràcticament el 99% dels que estem aquí som dones, crec que hem de sentir reconeixement per nosaltres mateixes. És a dir, si nosaltres no ens considerem iguals, és difícil que ningú ens reconegui aquesta igualtat. Jo us explicaré una anècdota que a vegades jo els explico a les meves alumnes, aquí n'hi ha moltes, gràcies per haver vingut. I els dic que en un dels primers festivals que vam fer em va trucar una senyora que tenia una peça exposada que s'havia trencat la cama i no podia vindre. I em va dir, intentaré vindre, Imma, faré tot el possible, però li tinc que demanar al meu fill que em porti. I no està gaire bé per la labor. El xaval tenia 22 o 23 anys i jo crec que el que menys tenia ganes un dissabte per la tarda era de portar a la seva mama a veure una exposició de dones. Bé, al final no sé com el va convèncer i va vindre. I quan van pujar al primer pis i el noi va veure el que havia fet la seva mare i ho va veure penjar com una obra d'art, com un quadre, el primer que es va quedar sorprenent va ser ell. I us ho prometo, va estar 3 hores al costat de la peça que havia fet la seva mare i a tothom que passava per davant li deia, ho ha fet la meva mare això, eh?
Perquè vegin com poden canviar les coses, eh? Imma Ferreró, una de les organitzadores del Festival de Patchwork, que és a punt d'arribar aquí a Sitges. I ens queda el tercer testimoni, el resum del tercer testimoni.
Que és el d'Àngeles Criado Fernández, psicòloga i tècnica en prevenció de riscos laborals. Àngeles Criado, que explica les dificultats que va tenir per començar a treballar en un tema com és la prevenció de riscos laborals que no s'havia tocat gens quan ella hi començava i a sobre amb la seva doble condició d'experta en una cosa que no existia i de dona. I això encara va fer més difícil el camí. Escoltem també l'interessantíssim testimoni d'Àngeles Criado.
Yo creo que más que nada estamos desde el punto de vista testimonial, o sea, contar un poco en esta época en la que nos tocó empezar, que yo, si no lo llamaría de trincheras, como aquí la compañera Montserrat, pues sí, al menos una época en la que hubo que ser más bien pioneras, ¿no? O sea, empezar una cosa nueva siempre es difícil. Esta mañana me whatsappeaba mi hija y me decía, felicidades, mamá. Entonces la he contestado y digo, no, hay que felicitar a las jóvenes como tú, que estáis empezando a luchar, que tenéis que conciliar con la vida de una familia, horarios ahora muy... Y me re-whatsappea y me dice, no, es que nosotras vivimos de lo que sembrasteis las de vuestra generación. Eso me ha dado a mí un cierto ánimo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hay dos cosas que a mí me marcaron mucho en esta lucha, digamos, por la posición de la mujer, que una es vivir inmersa en lo que fue el mayo del 68, o sea, la generación que vivimos, aquellas revueltas, aquella, no le voy a llamar revolución porque según los expertos no lo fue, pero sí un movimiento masivo social en toda Europa, en toda la cultura occidental, que yo la viví de pleno en la universidad, porque yo empecé en la universidad en el 68 y la viví entera, y luego desarrollar mi trabajo en lo que fue la transición de la dictadura a la democracia. Yo creo que eso marca bastante, ¿no?, por una parte. Y ¿qué pasaba? Bueno, realmente lo que mayo del 68 significó, con todas aquellas revueltas que todo el mundo se echó a la calle, desde los trabajadores, estudiantes, hubo una movida social, política y económica que yo creo que sobrepasa la que estamos viviendo ahora. Lo digo un poco porque a veces se pierde la perspectiva y pensamos que ahora estamos viviendo lo peor. Aquello fue muy duro y realmente el movimiento de liberación de la mujer se fortaleció muchísimo en aquella segunda ola, digamos, ¿no? Se consiguieron libertades importantísimas y concretamente personajes como Alain Touraine, que fueron uno de los inspiradores y que ahora es un filósofo completamente respetado y que escribe cantidad de libros sobre todos esos temas, siempre dice que aquello fue el germen de lo que hemos vivido 40 años. De todos los cambios sociales que hemos vivido, es decir, en el 2008 se hicieron los 40 años y entonces ahora ya pega hacer otra otra cosa parecida, digamos, ¿no? Bueno, este sería una cosa que a mí me influyó bastante. Y la otra, realmente haber elegido una carrera que es psicología, que aquello, cuando yo comentaba en mi entorno que iba a hacer psicología, bueno, las caras eran indefinidas. ¿Pero qué es eso? Porque claro, yo soy de la primera promoción de psicólogos en este país. Entonces, no se sabía cómo se comía aquello, se hablaba y se sabía que había psiquiatras, pero bueno, estos señores psiquiatras ya sabíamos que era, digamos, lo último a lo que uno podía recurrir, y de repente aparece la psicología, que no se sabe muy bien qué es, pero que hay gente que sospechaba que muchos lo estudiábamos, pues a lo mejor para tratar nuestros propios traumas, y en fin, era difícil de asimilar, ¿no? Entonces, yo desde muy pequeña siempre tuve, quizá influida por las mujeres de mi familia que han sido bastante luchadoras, que yo quería ser una mujer trabajadora y profesional. Entonces, bueno, ya en el bachillerato, aquello lo hice a marchas forzadas, también viví lo que ahora muchas familias viven, una crisis de la empresa familiar. Entonces, hice el bachillerato junto con magisterio, que cada asignatura de magisterio tenía 10, o sea, perdón, cada curso tenía 16 asignaturas, y bueno, yo sacaba mis cursos de bachiller, las 16 asignaturas de cada curso, y bueno, me hice maestra nacional por si me tenía que poner a trabajar, porque yo eso lo tenía clarísimo. Entonces, bueno, me hice maestra nacional, afortunadamente con premio extraordinario y tal, pero bueno, la situación mejoró en casa y accedí a la universidad. Empecé psicología. Y realmente aquello, tuvimos que darnos muy de lleno a una carrera nueva, y encima mujeres. No se entendía muy bien a qué nos íbamos a dedicar, realmente no había documentación, o sea, yo recuerdo la biblioteca tenía los estantes vacíos, o sea, no había suficiente documentación, y la posibilidad de informarnos del extranjero era muy difícil. O sea, vivíamos en la España esta excluida, en la que no contactábamos con ningún organismo internacional como ahora, que estamos contactados con todo. Pues fue muy difícil. Francia nos echó bastante mano. Entonces, bueno, yo intenté moverme para salir de aquella posible situación tan negativa. Y bueno, gracias también a que las notas me funcionaban bien, me eligieron para ir a los cursos de verano que se hacían en la Universidad Internacional Benéndez Pelayo, que seguramente conocéis ahora, son mucho más amplios, gracias a Dios, numerosísimos, funcionan todo el año, pero entonces era un reducto muy elegido. Venían personas y digamos expertos de muchos países, primeras figuras tanto en temas de historia como de ciencia como de tecnología, y bueno, mi objetivo fue entrar allí porque era la única manera de encontrar un balón de oxígeno y coger información, ¿no? Entonces, bueno, conseguí ir los veranos, allí fui haciendo ciertos contactos, y de hecho cuando terminé la carrera aquello sí me sirvió, porque de alguna manera contacté con las plazas que se ofrecían y los centros donde yo podría trabajar, porque claro, terminar la carrera sin saber a qué nos íbamos a dedicar, porque aquello era tan nuevo que no se sabía qué hacer con aquellos psicólogos y algunas psicólogas que estudiábamos. Entonces salió una convocatoria para unas plazas en el Ministerio de Trabajo, a las cuales me presenté, y ya en la entrevista el jefe de personal ya me avisó que, mira, yo te voy a decir la verdad, me decía, pero siendo mujer y siendo psicóloga, pues lo tienes muy mal. O sea, aquí preferimos hombres y, a ser posible, técnicos. Entonces, porque además se tenía el concepto que ha defendido muy bien Montserrat, que el que tenía que alimentar la familia y llevar el dinero a la familia era el hombre, y entonces como que era prioritario, era una cosa ya marcada políticamente. Bueno, pues hice N entrevistas, siempre me prometía que iba a entrar en la siguiente, nunca entraba, y entonces yo escalaba el problema, ¿no? Entonces me fui a ver a lo que entonces se llamaban secretario, subsecretario, todos aquellos nombres antiguos, y por estos contactos que yo había hecho en los cursos de verano, que tengo que decir que en los cursos de verano ya peleábamos las pocas mujeres que íbamos, porque ya teníamos que decir que estábamos allí para ser profesionales, no por ser ningún florero del centro, ni porque adornaba mucho tener a dos mujeres entre un colectivo de 30, que ese era otro tema con el que luchábamos también. Entonces, afortunadamente hice muchas horas de antesala. Lo digo porque muchas veces nuestros jóvenes de ahora se desencantan un poco de que los trabajos no son fáciles, de qué tal. Bueno, yo hice horas de antesala cualquiera. Tanto es así que cuando el atentado de Carrero Blanco, a mí me pilló en la antesala del subsecretario. Yo estaba ahí esperando y oigo de repente un revuelo, todo el mundo corriendo, que se iba el subsecretario. Digo, pero por Dios, después de estar aquí toda la mañana, ya me enteré de lo que pasó. O sea, que tuve que demorar. Pero bueno, al fin entré. Y una vez dentro, pues bueno, me di cuenta que realmente, siendo efectivamente mujer, psicóloga y todo esto, tenía el puesto siempre un poco en el aire, ¿no? Entonces me decidí a hacer oposiciones, las aprobé en la primera convocatoria y saqué la plaza de técnica superior en riesgos laborales y en prevención, ¿no? Entonces, este era otro tema nuevo, es decir, salía de la novedad de la psicología y me metía en el tema de la prevención de los accidentes, de los riesgos profesionales en el trabajo, que en este país no se había hablado jamás. Se creó un organismo nuevo, que fue en el que yo entré, y este organismo nos pasaba lo mismo, o sea, no teníamos apenas documentación, tuvimos que empezar a salir al extranjero con muchas dificultades, porque aún todavía estábamos bajo la dictadura, estoy hablando del 74-75, ahí andábamos. Y bueno, hubo compañeros que en los temas de investigación de riesgos químicos tuvieron que ir a América. Nosotros concretamente teníamos todo en Luxemburgo y Bruselas. Y bueno, pues empezó una época también complicada porque en este país los accidentes de trabajo eran enormes, las condiciones de trabajo eran muy malas y no había gente formada. Entonces, desde esa época hasta el 86 que entramos en el mercado común, de verdad que se trabajó a tope. Y yo era la única psicóloga que estaba en el centro, toda rodeada de técnicos, porque no he dicho, porque no quiero entretenerme mucho, pero yo en las oposiciones me tuve que aprender todos los riesgos profesionales de todos los trabajos. O sea, tanto es así que en uno de los ejercicios me cayó los riesgos de la soldadura oseacetilénica. No se me olvida nunca, sé por lo cuento. Pero bueno, yo lo defendí. Y bueno, luego ya mi tarea, gracias a Dios, se enfocó a los problemas psicosociales en el mundo laboral, ¿no? Entonces tuvimos que hacer estudios por todo el país, porque además entonces no había autonomías, no es como ahora que ya todas las delegaciones, cada autonomía tiene sus propios organismos, pero entonces nos pasábamos de Galicia a Canarias a, bueno, primero formando a la gente, que fue una tarea durísima, porque ni los propios mandos en la empresa tenían formación en estas áreas. Los representantes sindicales que acababan de tener su lucha política para empezar en la democracia bastante habían tenido y realmente no sabían cómo manejar aquello, había que formarlos, y yo os puedo asegurar que todos los representantes sindicales que han pasado por este país los he tenido en clase, desde luego, y estoy muy satisfecha porque desde luego una vez que ellos entraron en las materias han ayudado muchísimo y han ayudado muchísimo a que la mujer se incorpore, por supuesto, en todas estas tareas. Ni que decir tiene que en todo aquello, pues yo funcionaba, siempre iba de la psicóloga Rubita, y entonces, claro, no era fácil, o sea, no era nada fácil, porque abarcábamos todo el sector del mundo laboral, o sea, lo mismo las empresas constructoras, hacíamos cursos tanto a pie de obra como en una iglesia, como íbamos a los parques de maquinaria de Renfe, que aquello era un mundo tremendo, hace 35 años aquello había 800 personas, en fin, se hizo de todo, pero había tanta motivación y tanta lucha que verdaderamente pues las cosas salieron bien.
Ángeles Criado, no cal que ho digui, que és tècnica en prevenció de riscos laborals, perquè si es va haver d'aprendre tota la llista de riscos laborals de totes les professions que estan emmarcades en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, per descomptat que excel·lent professional deu ser. Però quina història la que va explicar també la senyora
Criado. Interessant, interessant. De fet, va durar més, oi? I va, repeteixo, va ser molt, molt curiosa aquest muntar una cosa del no-res, que va ser la prevenció de riscos laborals, i a sobre amb la condició doble d'haver de ser doncs dona en un món d'homes. Per tant, doncs, complicat per partida doble.
Testimonis que es varen escoltar el passat divendres en aquesta taula rodona Dones, conquestes professionals, que va organitzar la Regidoria de Benestar i Família en el marc del Dia Internacional de les Dones. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.